Radio Vilafranca.
Avui farem una tertúlia literària de quilòmetre zero, a càrrec de la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño, les nostres lectores i tertulianes de capçalera. Molt bon dia a totes dues.
Bon dia.
Molt bon dia.
I una lectura, una novel·la, de la Rosa Maria Prat, que viu a Sant Sadurní des dels anys 90. Per això deia que avui és molt de quilòmetre zero, és molt Penedès, aquesta tertúlia. Quin llibre heu llegit, de la Rosa Maria Prat, perquè en té uns quants?
Hem llegit ara Pedres Blanques, que està basat en... O sigui, el llibre és una mica històric, passa al segle XIV, 1327,
sí, comença més o menys. Sí, comença la novel·la el 1335, em sembla.
No, és quan acaba, quan ella es mor, oi? Això. Sí, comença em sembla el 1327, més o menys. I parla de la fundació del monestir de Pedralbes. Llavors es deia Petres Albes, d'aquí ve Pedralbes. Petres de pedra i albes de blanca.
I pedres blanques del títol.
Exacte.
Clar, tot
Petres,
està,
albes,
tot està.
Tot està aquí. Llavors, és, el llibre vol ser històric, el que passa és que després pues, deriva una miqueta i n'hi ha molta ficció, vull dir, hi ha personatges de ficció que no tenen res a veure amb això, vull dir que ho ha posat, però jo vull dir que és un llibre entretingut. I per la gent que vivim aquí, que tenim Pedralbes tan a prop, jo penso que quan el llegeixes et venen més ganes d'anar-lo a veure i veure'l d'una altra manera, perquè t'explica moltes coses del monestir. I jo, per mi, el bo que ha tingut aquest llibre també és que he investigat molt. Com hi havia coses que no coneixia, et dona així com pinzellades, doncs, clar, comences a conèixer doncs, a Jaume II, que vull dir, sabies que era fill de Jaume I i tot això, però vull dir, comences, va tenir quatre dones, i la segona, amb dues no va, bueno, tres no va tenir fills, només amb la segona, Blanca de Navarra o d'Anjou, que va tenir 10 fills. Vull dir, que tot això... El llibre et dona per anar-lo a veure perquè ell va ser el marit de l'Hisenda de Montcada, que va ser la seva quarta dona i no va tenir fills. I va ser la que va promulgar aquest monestir, perquè ella volia ser el seu marit, ella quan es va casar...
El rei el va comprar al monestir i el va comprar pensant que quan ell era molt gran, quan es morís, la seva dona, l'Hisenda, pogués anar a viure allà. I la idea va ser aquesta, perquè es van trobar traces romanes en el mateix lloc. Uh-huh. Llavors, vull dir, la idea era aquesta, o sigui, perquè llavors què? Vull dir, dintre dels monestirs, què hi havia? La gent benestant, les filles de famílies que o no s'havien casat, o s'havien casat i enviudat, o, vull dir, les dones, diguem-ne, ben controlades. El que passa que t'explica una cosa que és interessant, que és que elles es dedicaven, o sigui, no eren monges de clausura. O sigui, nosaltres tenim entès que les clarisses són monges de clausura. No, en aquell moment no ho eren. Eren dones que estaven de cara a la gent per ajudar al poble. Pensem que Pedralbes està situat a Sarrià, i a Sarrià allò era un poble, i tota la gent del poble anava allà doncs, a buscar menjar, a curar-se, perquè, clar, les dones que hi havien allà eren les úniques que tenien una mica de coneixements, a part del que també fa una reflexió sobre el temps l'època jueva, i que hi havia una dona que, a més, segons el llibre, surt una persona que és... Perquè ella barreja, diguem-ne, personatges reals amb personatges ficticis. I en tant en tant, i a més, a veure, jo dic que és una novel·la que és didàctica i que es nota moltíssim que la seva autora és professora, perquè ho explica...
Ara ja jubilada, em sembla.
Jubilada, sí.
Però durant molts anys ha estat pedagoga.
Es nota molt la seva idea de ser didàctica, de que la persona que ho llegeixi tingui moltes coses, perquè hi ha el llibre en si, amb capítols curts, que es poden llegir molt bé, tots encapçalats amb un text del Càntic dels Càntics de la Bíblia. Al final de tot hi ha un glosari en el qual posa els personatges que són reals, els que no són reals, etc. O sigui, dona molta informació. O sigui, a mi em recorda aquests llibres de text que es fan pels estudiants que després troben tots els comentaris al darrere, que no li trec mèrit, eh? Penso que té una funció i que em sembla bé. Potser trontollen una mica algunes coses, sobretot les dades. Les dades no acaben de lligar, però bé. Vull dir, es llegeix ràpid, es llegeix bé. Vull dir, hi ha algun tema que a mi em rellisca una mica. El llenguatge que fa servir penso que és massa modern, sobretot quan parla de temes de sexe No és un llenguatge que s'ajusti, penso que no es pot ajustar de cap manera. Fa una mica de referència perquè l'abadesa, que és un personatge autèntic, que després ficciona tota la seva història, que no hi té res a veure, però ella va morir de pesta. També fa una referència a la presència de la pesta a Barcelona. Bueno, vull dir, toca coses.
Sí, és que la protagonista és la Sobirana Olzet, que inclús a Barcelona té un carrer, vull dir que...
Aquesta és l'abadesa.
Sí, aquesta és l'abadesa. Va ser la primera abadesa.
La primera abadesa. I és veritat, la va fundar, o sigui, la reina Elisenda, ja, ella estava en un altre monestir i el va fundar perquè hi anessin unes 14 monges. I ella ja va ser triada com l'abadesa. I va tenir molt bona relació amb la reina Elisenda, que, com deia la Dolors, va voler aquest monestir perquè estigués. I, a més, es va fer un palauet. Que ella vivia al palauet, no vivia, perquè quan el rei va morir, es portaven 20 anys. Quan ell se'n va anar al palauet i va estar vivint allà i tenia molt bona relació amb l'abadesa, va demanar que quan es morís que el palauet es destruís. Per això no queda ara.
No queda res.
Al costat del monestir sí que hi havia el conventet, que és a on... Bueno, és que ara ho explicarem perquè la història comença quan venen uns frares al monestir.
Aquí el que no hem explicat és l'únic fet històric real que passa a la novel·la.
Aviam, doncs, comencem per això,
és
el que no hem dit.
Clar, per això és el que dic, ara anàvem amb això.
Va, vinga. Sí,
que el papa Benet XII va fer unes constitucions. Llavors, volia que les monges, com aquestes, perquè és que l'abadessa era com... portava tots els diners, recaudava els impostos de la gent i ella ho repartia. Vull dir, ella era, diguéssim, la senyora feudal de Sarrià. Llavors, això no ho volia. I ells tenien uns avantatges que ja li havia concedit la reina i el papa, que era, em sembla, Climent Urbà IV. Li van concedir aquests privilegis. Llavors, el Benet XII va voler abolir això. Va fer unes constitucions dient que no podien tenir, les volia clausular. O sigui, que fossin monges de clausura i envia amb un frare i dos confessors perquè s'instal·len al conventet, que és el que encara existeix allà a Pedralbes, que és una casa particular avui dia, però existeix aquest conventet. Llavors, quan arriben aquesta, el llibre el que vol també fomentar és una mica doncs, la llibertat de les dones, aquesta dona, la sobirana, com es va enfrontar aquesta gent? Volia conservar la seva llibertat, que les monges poguessin sortir, i s'enfronta. Però, bueno, dona la casualitat de que dintre del llibre, el que diem, posa un personatge fictici, que resulta que aquest monjo que ve va ser el seu amor de quan tenia 12 anys.
Aquí hi ha fabula.
Aquí hi ha fabula, una mica.
Aquí hi ha fabula i s'oblida una mica del tema bàsic. Vale, que
us hagués agradat que l'explotés més.
Home, jo sí, com a novel·la històrica penso que potser hi hauria de...
Històricament encara és veritat que va resistir uns anys,
això sí que és
que
veritat.
Va ser, quan ella va morir, va ser amb la segona abadessa, mentre ella va estar, no es van complir aquestes constitucions. Va ser després, quan va venir la segona Francesca Suportella, que era neboda de la reina Elisenda, que va ser la segona abadessa. I ja amb ella sí que es van complir les constitucions. Està dos segles després que es van tornar a abolir.
Però bueno, això és molt típic de l'època medieval. Vull dir, les autonomies dintre dels castells o dels convents eren autònoms. O sigui, no era una cosa estranya. O sigui, el que passa que jo penso que el papa volia diners. Volia controlar el patrimoni. Vull dir, jo penso que a darrere d'això potser s'hauria d'estudiar una mica més. Jo ara em poso un camisa d'onze vares, Però jo penso que hi havia un fons de dir, a veure, els diners que aquesta gent tenen, que segur que en tenen, vull dir, així ho controlarem nosaltres i les dones, no, les dones o els homes.
Continuar el menyspreu als homes, perquè el papa Benet tenia tots els seus bisbes, tot homes que eren els que manaven, no? El que menyspreaven això, continuar, doncs... com sempre, o sigui, el domini de l'home, no? Clar, i el que vol aquí dir, doncs, unes dones que es van resistir, i en si es van resistir. I, a més, parla del monestir de les Clarisses de Vilafranca, que jo tampoc ho sabia, jo haver-hi un que estava situat, ho he buscat també per internet.
Sí, jo ja ho sabia, però sí.
I estava aquí a prop de la plaça Milà i Fontanals. I, bueno, ella ve aquí a Vilafranca i també fa gràcia pels que som d'aquí, pues, que ella es trasllada perquè ve a Cal Guineu que compra els vi, compra 2.000 litres de vi.
Compra vi per tot l'any.
Vi de missa.
Sí, sí.
De missa i per sopar.
Pels que
arribaven.
Sí. A veure, el vi en aquell moment era considerat, recordeu, també fa una referència al Raó de Vilanova, que en aquell moment el vi ja estava considerat un aliment. O sigui,
sí, les,
clar, llavors, els àpats... El vi per ells era com comprar mongetes. Sí. I ell, clar, la fa venir aquí a Vilafranca, bueno, fa sí. una picada d'ullet
d'ajuntar-se
al Penedès.
Al Penedès, sí.
Però està, sí. està bé, té I la tant, seva gràcia. Eh? Vull dir, no...
Després, durant la novel·la, pues, fa sortir personatges com Ramon Llull, que aquest Joanot de Cervelló és aquest frare que era el seu noviet, perquè era un empleat de casa seva, vull dir que el van fer fora perquè es va enamorar, però ja tenia 12 i el 14, vull dir que eren dues criatures. I aquest Joanot de Martorell té molt d'espai dintre del llibre, llavors explica la seva història, perquè com ell estava molt enamorat, doncs se'n va, primer viu al bosc, però resulta que aquest, el Joanot, salva el rei Jaume II. Llavors, bueno, li salva la vida i el té, el fa estar, doncs el fa senyor de Cervelló. Vull dir, ell puja, però quan se n'assabenta que ella s'ha posat... Perquè ella s'ha casat, tot això és mentida, perquè de la sobirana no es té
no
notícies de la seva vida, no es té documentació, però la posa que ella es casa, té una filla, i quan es queda viuda doncs, és quan es posa monja. I quan ell s'assabenta que ella és monja, doncs, ell també es posa monjo. Deixa el rei, es posa monjo, i llavors és quan arriba a Avinyó.
Però al final ho deixa, eh? O sigui, clar, tot això és ficcionat.
Tot això és ficcionat.
Jo penso que un altre fil per agafar seria el fet de dir el glossari aquest que ens fa de personatges, els reals, informar-te sobre què va passar. Perquè, per
Exacte.
Exemple, parla del Jacques de Malou, que és un francès, sí. que va ser templer, i aquí hi ha molt per investigar, si tens ganes de saber què va passar amb els templers. Mm-hmm. O sigui, que coses ja hi han perquè tu puguis anar-t'hi posant. Però jo penso que dona massa... O sigui, la novel·la està massa plena de ficció. O sigui, a mi em falta alguna cosa més, però...
Perquè sigui històrica.
Per sigui històrica,
sí,
evidentment.
O sigui, és el que comentava, que posa aquests Clar. Personatges com aquest, el Jacques de Molay, pues, que Clar. Va ser cremat davant de Notre Dame, perquè era el templer i també el rei volia els seus diners, lògicament. Parla de Ramon Llull, que això és veritat, els viatges que ell va fer, com se'l troba, quan parlen, que va ser molt amic... perquè després d'ell, pues, també quan torna, com no ha complert les constitucions, no s'ha fet prou fort, pues, després el busca la Inquisició i se'n va cap a Mallorca i viu allà amb el Ramon.
A més a més, Llull. Salva a la monja, mare de Déu, perquè resulta que l'abadessa, quan es mora, doncs li demana, sisplau, en el seu enamorat que si passa alguna cosa en la una monja que li té
la
molta
Clara.
Estimació, la Clara,
la sort Clara,
doncs que conta que ell la salvarà. I realment, bueno, està a la presó i...
Bueno, és que la Clara l'agafen com feia llavors, no? Perquè ella era la que portava la botiga, no? A la botica, eh? Vull dir, el que era la part de farmàcia, tot això, era la que coneixia herbes, que venen a Vilafranca i és quan coneixen aquella jueva que vivia aquí, que és la que li ensenya també. I ella, és clar, sap moltes coses d'herbes i tot això. Llavors també l'acusen de bruixeria, l'agafen, tenen, i llavors ell ve per salvar-la perquè li ha promès a l'abadessa.
A més, en aquesta monja que porta el de la farmàcia, filtra un tema que només surt un moment que fa una cesària.
Sí.
Amb una noia que està a punt de parir, que jo vaig passar... Ostres, sí. A veure, com...
Una cosa és donar unes herbetes,
clar,
no?, i l'altra necessària.
Però sí. Després allò no ho...
O sigui, no ho desenvolupa.
No ho desenvolupa. És un fet que dius, ostres, això dona de sí, per veure què passa, i no.
Perquè tot ho apren als llibres. La monja de Sor Clara tot ho apren als llibres. Sí. És molt intel·ligent.
I tot ho apren als llibres, sí.
Amb un passat una mica així, també, una mica violent amb el seu pare, es va quedar orfa, i aquesta, la abadessa li agafa molt de carinyo, vull dir, molt, que n'hi ha qui ho interpreta. Ah. Vull dir, que...
Sí,
que després hi ha una monja...
Són temes,
no?
Una mica...
Que sí, que no fos una filla, potser.
No.
Fora del matrimoni.
No.
Una mica més, una mica com... Unes relacions no massa...
Una relació lèsbica.
Potser, jo, per mi, rellisquen una mica.
Aquí ens ha sobtat una mica.
Però, escolta, és la meva opinió.
És un llibre i és una novel·la.
Heu llegit El nom de la Rosa? Sí, no?
Sí,
però...
Perquè la Rosa Maria Prat diu que... és el seu referent, no?, a l'escriure Pedres Blanques, que salvant les distàncies volia construir una història al voltant d'un monestir en època medieval, en aquest cas un monestir femení. No sé si trobeu la connexió.
Jo, la veritat és que l'única connexió que hi trobo és que més o menys està situat en una mateixa època i que està en un monestir. De la resta, em sap greu, però... a vegades la intenció... Tots tenim a vegades una intenció que no l'aconseguim. A mi em sembla... Sí, jo penso que no, Però, a veure, és la seva opinió i, no, i la meva. I no tenen res a veure, perquè precisament quan un autor deixa un llibre, deixa de ser seu. I aleshores, jo no estic dient res en contra d'ella. Ella, jo crec que la seva finalitat la va aconseguir, perquè volia, volia fer aquest llibre. I penso que és la seva intenció i que està bé. Tu saps que a vegades dic que les intencions a vegades no es... Jo penso que en aquest cas eren la intenció que ella tenia. Que jo pensi que podia haver fet un altre tipus o tal, doncs és la meva opinió, no hi ha més.
Com a lectora,
sóc una lectora que m'equivoco igual que tothom.
Sí, és diferent, és clar, l'altre eren tot homes, aquí són dones, i, o sigui, es reunien, no? I ella era molt demòcrata en aquella època, l'abadessa, no? Tot ho feien per votació, vull dir, qualsevol cosa ho votaven. I aquí la majoria de monges o clarisses o el que sigui, estaven sempre d'acord, però sí que posa una Violant de Montoliu, que és la que dona una mica la nota dintre del monestir, perquè ella és aquesta, la Violant de Montoliu, és molt, molt creient, el papa és com Déu, el que diu el papa va a missa.
Mai més ben dit.
Mai més dit. Llavors ella, des del primer moment, diu que les constitucions han de complir, que ella ha de venir. I és la que és una mica dolenta, no?, que posa una mica...
Sí, la que posa una mica de sal a la tema, discòrdia.
Sí, una mica de cisanya, si pot, posa, i a més té després, la maten al final d'una manera violenta, o sigui, no la maten, mora en un accident, mora en un accident. Dic, el llibre la maten.
Fa un mal pas.
Literàriament, no?, que al final...
Fa un mal pas.
És l'únic, vull dir, que n'hi ha aquestes coses dintre dels monestirs, vull dir que no tot és flors i violes, vull dir... que dintre de les monges pues, també hi ha...
Era un petit món, no?, on passaven
coses,
també.
És un petit món, cadascú passa, no? Vull dir que alguna una va perquè l'obliguen, perquè el seu pare la posa allà perquè no vol que es casin. Aquell no és apropiat per ella i la posa allà i, pobreta, pues, que són trossets que no... petits, sí, que plora, sembla... perquè diu que ella no està allà per vocació.
Ella diu que no té vocació. Clar,
vull dir que el llibre tracta...
Però és que això és el que devia passar en
aquella. Quantes dones devien acabar en un monestir sense vocació, no?
Exacte, és que a veure, no sé. També fa referència a un pintor,
sí,
que és el Ferrer Bassa, sí, que aquest sí que era real i que realment hi ha una pintura al monestir.
Sí.
O sigui que... O sigui, ha aprofitat coses del monestir. A més a més, jo sé que hi ha anat molt...
Va estar investigant 4 anys.
Que n'ha parlat molt, que hi ha anat molt i que ho coneix. O sigui, bueno, inclús sé que fa visites guiades.
Vull dir, a Pedralbes, al monestir.
A Pedralbes es fan visites guiades, en general. Però ella també en fa algunes, si
la Rosa Maria Prat.
Sí, si vol. Sí. Però ja fa visites, diguem-ne, de cara a seguir la
literàries.
Seva novel·la. O sigui, fer una mica l'itinerari de com els llocs on ella ha pensat que podia passar allò o això.
És que qui baixi al monestir també ha de veure la reina Elisenda, que està enterrada allà. El Jaume II i Blanca estan a Santes Creus, enterrats tots dos, perquè aquesta va ser, doncs, diguéssim, el gran amor de la seva vida, no? Vull dir...
I la reina Elisenda... I la que li va donar la descendència.
I la que li va donar tota la descendència. Sagrat. Però no, es veu que van estar molt... Per lo que diuen, van ser, perquè a més molt catòlics tots dos i tot plegat, es van unir molt. I la reina Elisenda, doncs, està enterrada aquí, al monestir de Pedralbes. Però és molt curiós, perquè ella ja ho va demanar, molt abans de morir-se, que es preparés. Va demanar que es fes aquesta tomba, bueno, el sarcòfag o el que sigui, no? Llavors, qui baixi a Pedralbes, que miri, perquè n'hi ha la part que dona l'església i la part que dona el claustre. La part que dona l'església ja està vestida amb corona, amb les seves vestits reials, i, en canvi, la part que dona el claustre està vestida de monja. O sigui, que quan hi baixi la gent, si van, és perquè... Jo penso que després del llibre també et venen més...
Ve de gust.
Jo he anat diverses vegades, però pensant la propera vegada
em fixaré
més. Em fixaré més.
I això és interessant. Val la pena anar-hi i conèixer-lo, vull dir, i de passejar-t'hi. És molt agradable.
No sé si ho hem dit fins ara. La novel·la, Pedres Blanques, és finalista, va ser finalista l'any 2016 del Premi Autor Revelació de l'Ateneu Barcelonès.
Sí, perquè va ser la primera novel·la. O sigui, també hem de dir que després ha escrit altres coses. Que passa que aquesta la seva primera novel·la i per ser una primera novel·la està bé. Ara, no tinc...
És entretinguda, jo dic que està bé.
Però dèieu que potser és més romàntica que històrica.
Jo crec que és més romàntica que històrica. O sigui, basat en un moment real, que tot... O sigui, el monestir existeix, i una sèrie de personatges existeixen, però després el nus de la història és romàntic.
Pilar?
A la Joana també. És que és el que dic. Com parla tot això, l'important del llibre és que després investigues molt més si t'agrada la història. Esclar, jo ara he conegut molts reis que no coneixia.
T'ha atrapat.
Sí.
I has anat a investigar.
I anat a investigar, perquè el que diu la Dolors no és que et doni, perquè n'hi ha un tros molt important del llibre, que és la història del Joanot, que són les seves cròniques, Joanot de Cervelló. De Cervelló, no?
Sí, de Cervelló. És una mica, també és una picada d'ullet a les cròniques.
Val.
Vale? O sigui, tot hi ha coses.
Per això.
Connexions cosetes, històriques.
Però sí, són punts, saps?
No, però o sigui, no,
prima el romanticisme.
Sí, sí, jo sí, crec que sí.
La història d'amor.
Sí, jo crec que sí. No t'explica, és que és un amor, s'enamora quan té 10 anys.
Ah, a més a més, a veure, 14, ens expliquen que s'escapen, que se'n van a la platja.
Vull dir, una dida que els deixa sols, vull dir... Vale, o sigui, van tenir molta sort per aquella època que els deixessin.
Que se li poden dedicar 2-3 tardes i passar una bona estona?
Sí. I hasta 4, no és un llibre que t'atrapi i diguis, l'agafo i no paro. Que te'l pots llegir...
Pots llegir amb tranquil·litat.
Amb tranquil·litat, anar llegint, perquè com diu la Dolors, són capítols curts, vas llegint i després continues. Però jo l'he trobat interessant, trobo que és un llibre que pot agradar a la gent i sobretot investigar després i conèixer moltes més coses d'aquesta època.
Doncs recordem, es titula Pedres Blanques i l'autora és la Rosa Maria Prat, com dèiem, afincada a Sant Sadurní des de fa uns quants anys. Dolors i Pilar, gràcies per parlar-nos de la lectura i d'aquí un mes seguim recomanant lectures. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La lletra i els acords segur que us sonen perquè és tot un clàssic de Girl from Ipanema, però la veu és Amy Winehouse versionant aquest clàssic. Amb ella arribarem al darrer flash d'aquest matí.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El ple de l'Ajuntament de Sant Sadurní avança en la gestió de la sequera. Aquest dimarts va tenir lloc la sessió ordinària del ple corporatiu de l'Ajuntament, corresponent al mes de febrer, que va abordar assumptes destacats i urgents en el context actual, com l'aprovació del pla d'emergència per sequera i l'ordenança reguladora dels usos de l'aigua. En relació al primer assumpte, el regidor d'Acció Climàtica, Isaac Pedrola, va apuntar que es tracta d'un document que ha de regir les polítiques públiques en la gestió d'aquesta situació d'emergència, una eina en què la normativa exigeix a municipis a partir dels 20.000 habitants i que Sant Sadurní ha elaborat de manera voluntària per tal d'afrontar la sequera amb tots els recursos al seu abast. L'ordenança per l'abastament d'aigua, per la seva banda, també va rebre el suport unànime del plenari. Des dels grups de l'oposició es va insistir en la necessitat de reforçar la comunicació i conscienciació ciutadana i que es prioritzi la sensibilització i pedagogia per davant de les mesures sancionadores a la població i al teixit productiu. Ha mort Antoni Vives Fierro, a l'edat de 83 anys. Just el passat 9 de febrer es va inaugurar l'exposició crònica d'una pinzellada amb l'obra de l'artista al Fòrum Verger Balaguer. Antoni Vives Fierro, nascut a Barcelona l'any 1940, va convertir l'art com a part integral de la seva existència, sent un artista especialitzat en paisatges urbans i conegut per ser el pintor de les Barcelones, en totes les seves facetes i escenaris. La mostra que es pot visitar a Vilafranca fins al 17 de març pretén ser un recull de la seva obra que permet fer-se una idea global de la seva trajectòria. Col·leccionista de ciutats com Londres, Venècia, Nova York i l'Havana, cròniques visuals i subjectives de figuració urbana i realista, olis on l'artista adhereix cartons, retalls de diari i revistes que creen una atmosfera d'irrealitat sota una pinzellada enèrgica d'estil postimpressionista. L'artista va compaginar la seva residència entre Barcelona i una masia amb la seva família a Sant Martí Sarroca. Vives Fierro va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi el 2002 i va ser autor de l'estampa de Sant Fèlix de la Festa Major de Vilafranca el 2012. La Granada es prepara per celebrar el Dia de la Dona amb una sèrie d'actes i tallers durant tot el mes de març, que viurà el seu punt àlgid el 9 de març amb el segon sopar de la dona. La primera proposta es programa aquest divendres 1 de març amb un taller de sol pel Vià que es farà a 6:45 de la tarda al Centre Cívic, conduït per Mireia Crossman. Divendres 8 de març ha programat la xerrada Dona Metacíclica, la transformació de la dona als 50, a 6:45 de la tarda al Centre Cívic amb la terapeuta Marta Picó. Dissabte 9 de març, taller per mares i filles entre 8 i 12 anys amb Laura Ferrer. El dissabte 9 de març també hi haurà el sopar de la dona i ja el diumenge 17 de març es representarà el monòleg En Lila, de la companyia La Bona Confitura, a les 6 de la tarda, a l'auditori del Centre Cívic. Més de 200 persones a Calafell a la presentació del documental Persones, Revivir para Vivir. El documental és una producció dirigida per Pixela Audiovisuales, on s'explica les vivències de 6 protagonistes que han tingut contacte directe o indirecte amb el càncer. Són 6 històries de persones que aporten el seu testimoni per posar el seu granet de sorra en la lluita contra aquesta malaltia, donant tota una lliçó de vida per les persones que han vist el documental. El documental va tenir la seva estrena el passat 6 de febrer al Caixa Fòrum de Lleida amb una sala plena de gom a gom i acabarà la seva gira amb una darrera presentació a la ciutat de Barcelona, encara que la idea de la productora és presentar el documental a festivals i concursos. En cas que el treball resulti premiat o es distribueixi a través d'una plataforma, el que es recapti anirà destinat a l'Associació contra el Càncer, que ha col·laborat en la difusió d'aquest documental.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i 5 minuts. Com cada dijous, finalitzarem el programa amb música, sempre bona música. Avui, darrer dia del mes de febrer, amb la Lourdes Meronyo i la secció A tot volum.
tot volum.
I avui tractarem d'un dels grups més importants del rock psicodèlic de la història de la música i que, malgrat portar més de 40 anys dissolts, encara són recordats com una icona de la música contemporània amb milions de seguidors. Estem parlant de The Doors. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The Doors va ser una banda de rock estatunidenc formada a Los Angeles en 1965 i formada pel vocalista Jim Morrison, el teclista Ray Manzarek, la guitarra Robbie Krieger i el bateria John Densmore. Van estar entre els grups de rock més influents i controvertits de la dècada de 1960, principalment a causa de les lletres i la veu de Morrison, juntament amb la seva personalitat erràtica en l'escenari, els seus problemes legals i sent una figura important de la contracultura de l'època. Després de signar amb Elektra Records en 1966, The Doors amb Morrison van gravar i van llançar 6 àlbums d'estudi en 5 anys, alguns dels quals es consideren entre els millors de tots els temps. Sobrenomenats els reis de l'acid rock, van ser una de les bandes més reeixides del seu temps. Morrison va morir en circumstàncies incertes en 1971, encara que la banda va continuar com a trio fins a la seva dissolució en 1973. The Doors és la primera banda estatunidenca a acumular 8 discos d'or consecutius i, segons la RIA, han venut 34 milions d'àlbums als Estats Units i més de 100 milions de discos a tot el món, la qual cosa els converteix en una de les bandes més venudes de tots els temps. The Doors han estat catalogats com un dels millors artistes de tots els temps per revistes com Rolling Stone, que els va classificar en el lloc 41 en la seva llista dels 100 millors artistes de tots els temps, sent inclosos en el Saló de la Fama del Rock and Roll en 1993. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. En 1965, Jim Morrison va decidir formar una banda amb Ray Manzarek, un vell company d'universitat, al qual poc després se'ls va unir Robbie Krieger i John Densmore, amb els quals van gravar les seves primeres demos. Moltes de les cançons originals del grup es van fer en conjunt, on tots contribuïen. Morrison aportava les lletres i part de la melodia i la resta contribuïa amb el ritme i el sentiment de la cançó. El 10 d'agost de 1966, el president d'Electra Records, Jack Holmans, els va veure tocar en directe i poc després van signar un contracte amb aquesta discogràfica per més tard publicar el seu primer LP homònim al gener de 1967, àlbum que va causar sensació en els cercles musicals. Morrison i Manzarek van dirigir una innovadora manera de promocionar el seu primer senzill, Break On Through, filmant un vídeo promocional. Ràpidament la banda va guanyar reputació i popularitat gràcies a la seva bona pinta, presència magnètica i gran personalitat de Jim Morrison, que es va tornar un ídol rock i un sex symbol. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. Strange days. Va ser el segon LP de The Doors i llançat el setembre de 1967. Va rebre un disc d'or i va arribar al número 3 del Billboard. No obstant això, el seu productor ho va considerar un fracàs comercial, per més que hagués significat un triomf artístic. Aquest àlbum imposa un sentiment d'estrany, contenint algunes de les cançons més psicodèliques de The Doors. Inclou cançons com Strange Days, People Are Strange, Love Me Two Times i When the Music Over. La revista Rolling Stone situa aquest treball en el lloc 407 de la seva llista dels 500 millors àlbums de tots els temps. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. Durant la gravació del tercer àlbum del grup, van créixer les tensions entre els membres amb Morrison, donant la seva creixent dependència a l'alcohol. En aquest treball, The Doors va començar a variar el seu material i es van centrar a crear noves cançons per als seus seguidors, cansats del seu repertori anterior. En 1968 es va publicar Waiting for the Sun, un treball que va aconseguir el número 1 en vendes juntament amb el seu senzill Hello, I Love You, que va ser el seu segon senzill número 1. També es va convertir en el primer àlbum reeixit al Regne Unit, on va assolir el 16è lloc en les llistes. Aquest àlbum ha venut al voltant de 9 milions de còpies a tot el món, encara que va ser criticat pel seu so suau, que contrasta amb la força de les lletres i amb el so tibant que havia fet famosa a la banda. El seu quart àlbum, The Soft Parade, es va publicar el juliol de 1969 i va ser un esforç més per separar-se del so underground i psicodèlic amb cançons extremadament pop i amb arranjaments molt a l'estil de Las Vegas. Malgrat això, l'àlbum va ser un reeixit experiment, tenint en compte l'errat comportament de Morrison i les nombroses dificultats tècniques. Les cançons orientades més cap al comercial, com Touch Me o Tell All the People, van resultar tot un èxit, i pistes com Will Chill o Shaman's Blues són reveladores, imaginatives, amb excel·lents guitarres i líriques. Els excessos amb l'alcohol de Morrison ho feien en aquells dies una persona molt difícil i molt informant en l'estudi, i les sessions de gravació es feien eternes. Tant és així que els costos de l'estudi es van començar a acumular i el grup va estar a punt de desintegrar-se. El cinquè àlbum d'estudi, Morrison Hotel, va ser publicat el 9 de febrer de 1970 i va marcar el retorn de la banda al blues i al rock psicodèlic després de la freda recepció que va obtenir entre els seus més incondicionals seguidors el seu anterior treball, The Soft Parade. La banda també experimentà amb altres gèneres com el hard rock, a més del treball de Morrison molt més profund en les seves lletres. L'àlbum va ser un èxit comercial als Estats Units, aconseguint el número 4 en el Billboard 200, a més d'entrar en les llistes del Regne Unit. Malgrat el bon acolliment de l'àlbum, l'únic senzill d'aquest treball, You Make Me Real, Roadhouse Blues, no va ser tan reeixit com s'esperava, encara que d'aquest treball es desprenen joies com Waiting for the Sun o Peace Frog, temes que es van fer populars amb el pas dels anys. Per aquesta època, a més dels seus problemes amb l'alcohol i la justícia, Jim Morrison va començar a consumir cocaïna, cosa que li implicaria conseqüències negatives en la seva salut i en la seva vida personal. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown.
Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
La gravació del sisè àlbum d'estudi va ser un xic tibant. Les relacions entre els membres de la banda, en part a causa del caràcter de Morrison, estaven una mica deteriorades. El disc va ser gravat entre novembre de 1970 i gener de 1971 en el local d'assajos de la banda, que va ser transformat en estudi provisional. Finalment, l'àlbum L.A. Woman va ser publicat l'abril de 1971. Aquest és un àlbum gairebé exclusivament de blues, un estil que en treballs anteriors no havia estat més que una influència, encara que cada vegada més marcada i ja predominant en l'anterior treball Morrison Hotel. També destaca la importància de la contribució de Morrison en les lletres d'aquest àlbum. El resultat d'aquest treball és considerat un veritable clàssic, presentant un dels materials més forts des del seu debut en 1967, encara que uns altres consideren que prop de la meitat de l'àlbum és un blues apagat, sense lluentor i que li resta qualitat al resultat final. La cançó Riders on the Storm es va convertir en una peça clau de la programació de qualsevol ràdio de rock durant dècades. Al matí del 3 de juliol de 1971, Jim Morrison va morir per una aturada cardíaca en el seu pis de París, entrant en la llegenda i en el Club dels 27. Després de la mort de Morrison, els membres restants van continuar per algun temps. Inicialment, s'havia pensat reemplaçar a Morrison amb un nou cantant, però finalment Krieger i Manzarek van prendre el lloc de Morrison i van llançar dos àlbums, Other Voices i Full Circle. Tots dos àlbums es van vendre bé, però en general van passar desapercebuts i The Doors va deixar de tocar i gravar a la fi de 1972. El perfil de popularitat es va mantenir alt en els anys 1980, gràcies al fet que hi havia una considerable quantitat de gravacions en color dels seus concerts i actuacions en televisió, i l'aparició del gènere dels videoclips va introduir a noves audiències a la música de The Doors, ja fora mitjançant els vídeos gravats en els seus concerts o els originals produïts per la mateixa banda en els 60. Així van continuar fins l'any 1981, traient recopilacions i reeditant discos i fent alguns concerts sense massa repercussió, fins que es van dissoldre definitivament.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a The Doors. Per part meva, com sempre, ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una de les cançons més importants d'aquesta banda i publicada en 1970, Peace Frog. Adéu-siau.
Blood in the streets, it's up to my ankles. Blood in the streets, it's up to my ankles. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer.
Acomiadem aquest dijous 29 de febrer al Penedès en xarxa, dia especial perquè que tinguem un 29 de febrer només passa cada 4 anys quan sumem aquest dia al calendari, perquè toca any de traspàs, us ho hem explicat a l'inici, per equilibrar aquest calendari i que no se'ns desfaci. Gràcies per ser-hi, que acabi d'anar bé la jornada, tot el que queda de dijous per endavant, i demà ens retrobem de 9 a 12.